a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 13. Amb el suport de la representació a Barcelona de la Comissió Europea, de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i la col·laboració d'Eurolocal, la nostra Hora d'Europa. En un dia especialment important, aquest 12 de març del 2008, el Parlament Europeu celebra el seu 50è aniversari. Els actes de celebració tenen lloc avui a Estrasburg, aquest 12 de març. Per tant, els nostres contertulis d'avui estaran d'allò en vigílies d'un esdeveniment històric com serà aquest 50è aniversari. Els fem una miqueta de memòria perquè servidor se la fa a un mateix. Tres potes tenen les institucions europees. El Parlament Europeu, aquella institució que representa els ciutadans de la Unió Europea i és escollida per ells. El Consell de la Unió Europea, que representa els estats membres de la Unió Europea. I, finalment, la Comissió Europea, que és, per dir-ho d'alguna forma, el braç executiu de les decisions del Parlament i del Consell. Independent dels governs nacionals, en representa i defensa els interessos col·lectius de la Unió Europea. Ho diem cada dia, però com que ja ho saben que això és una mica complicat i després d'unes eleccions generals prou feina tenim en saber el paper del Senat nostre, doncs imaginin-se si ens n'anem a Europa. Joaquim Millán, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
50 anys del Parlament Europeu que s'escauen precisament, si no s'escauen, se celebren avui a Estrasburg, no?
Sí. Va, jo crec que és molt important perquè són 50 anys de la institució de les tres que has esmentat que més representa directament a la ciutadania, no? I per tant jo crec que vull dir que és una celebració prou important per a tots nosaltres, no?
Aquest Parlament Europeu que farà una cura de règim i a partir del juny del 2009 es quedarà amb 751 diputats dels 785 que té ara, eh?
Déu-n'hi-do, no perden uns quants perquè realment
uns quants que no masses, eh?
No gaires, però clar que és difícil perquè entre altres coses, clar, anem creixent d'estats membres que conformen la Unió Europea. També és veritat que a la mesura que vas rebaixant, doncs els estats els hi costa d'alguna manera pues sacrificar escons, per tant, si pues Alemanya, Espanya, França, els països grans pues en tenen, els que tenen, doncs retallar-ne no els hi costa molt, però bueno, s'ha pogut arribar a un acord d'intentar retallar una miqueta, perquè és que si no això és inviable, tenint en compte que a més ara són 27 i properament en serem 28, 29, Croàcia que entrarà al 2009 segurament, etc, doncs és clar, vull dir, o anem retallant, no? Això arribarà un moment que aquest miracle que és el Parlament Europeu arribarà un moment que serà molt difícil de mantindre.
Aquesta Europa de l'any 58 que tenia Khrushchev, tenia, em sembla, a un costat.
Bueno, aquella Europa que tenia amb el Khrushchev, que amb l'assemblea a Nova York picant la sabata, que parlaves de sabata
per això,
abans.
Per això mateix.
No, bueno, esclar, han passat molts
com,
anys.
Com? Quantes coses han passat?
Amb aquests anys han passat moltes coses, amb 50 anys.
Amb 50 anys.
I poder, en perspectiva de la història, ha anat molt ràpid. Penso que han passat moltes coses, però també han anat molt ràpid. No?
Està clar que sí. A l'altre costat del fil telefònic, saludem una de les persones que avui, òbviament, també estarà de celebració. Es tracta de l'eurodiputat de Convergència i Unió al Parlament Europeu dins del grup de l'Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa, el senyor Ignasi Guardans. Senyor Guardans, bon dia.
Què tal, bon dia?
Bon dia.
Com ho podem definir d'una forma relativament entenedora la transcendència que té una data com la d'avui?
Bé, tots els aniversaris són moments per reflexió, no deixen de ser com el pas dels anys, com el primer de gener, com no deixa de ser una convenció, d'alguna manera, el pas dels anys, però sí que és un bon moment doncs, per parar-se a pensar i per posar en relleu quan es tracta de persones, doncs el que un ha viscut, i quan es tracta d'institucions, doncs també què és el que ha fet aquest Parlament durant aquests anys i què és el que li queda per fer en una nova època que és la que estem visquent, que lluny estem doncs, de lo que semblava un somni i que en aquest moment és un Parlament consolidat, què és el que aporta i quantes coses ens queden encara per fer i per ser capaços de transmetre als ciutadans. No? És un bon moment per pensar i reflexionar.
Fins a cert punt costa de creure que l'any 58, tal com estava Europa, pogués sortir una institució amb la intenció de plegar voluntats i esperits tan diversos, no?
Sí, era un Parlament molt diferent de l'actual.
Això està clar. També Europa era molt diferent de l'actual.
Sí, però hi ha una diferència molt important d'aquell Parlament respecte d'aquest, que té una data que és l'any 1979, perquè fins al 1979 aquest Parlament no era un Parlament d'elecció directa, sinó que era un Parlament composat per diputats enviats pels Parlaments nacionals.
Mm-hmm.
És a dir, tots els diputats que estaven aquí eren una mica com el que és ara l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, per exemple, que són diputats dels Parlaments nacionals que acumulen un mandat per anar a fer feina a Europa. No? En aquest sentit, bé, tenia, òbviament, la legitimitat que té el fet que eren diputats nacionals, però tenia una representativitat menor i també tenia, evidentment, molts menys poders. Tenia, bàsicament, un poder financer, un poder pressupostari, que encara conservem, evidentment, encara corregit i augmentat, com les edicions, però no tenia realment un poder legislatiu, tenia el poder dels calés.
Amb una Europa encara dividida pel taló desert.
Sí, sí, amb una Europa dividida pel taló desert i, per tant, era un primer fort on es trobaven gent que uns pocs anys abans s'havien estat matant dels dos costats d'una trinxera.
Per això ho diem, per això.
Això és molt important, sí, però més enllà que el tema del taló d'acer comptava, però comptava més efectes del que és aquest Parlament Europeu, la realitat de que, bé, hi havia francesos i alemanys, no? No hi havia polonesos ni hongaresos, però evidentment el que sí hi havia era francesos i alemanys, i els diputats alemanys, per pura llei de la biologia, doncs en aquell moment, jo no tinc el llistat de quins eren, però és obvi que eren diputats que havien estat soldats, que havien estat, i si no, doncs, dones de soldats o fills de soldats, i probablement alguns doncs, vinculats al propi règim nazi, no? Mm-hmm. Per pura lògica, és a dir, feia poc més de 10 anys que s'havia acabat la guerra. Per tant, en aquest sentit, ja el Parlament era un símbol de reconciliació, si es vol, encara més fort que la pròpia Unió Europea.
I ara tenim una Europa pluriestatal en un món global.
Ara tenim una Europa que ha d'acabar de definir exactament què vol fer quan sigui gran. Jo no sé si aquest tipus de debat encara seguirà d'aquí un segle i d'aquí dos.
Home, i mireu que gran ja ho és Europa, per història. Possiblement per això li costa tant definir-se què vol ser, no?
Sí, perquè té dintre doncs, països molt diferents i amb tradicions molt diferents, que tenim molt en comú, però que també tenim visions diferents de moltes coses. I és evident que a la vegada el que hem deixat de ser, i aquesta és una altra diferència fonamental entre aquell Parlament d'abans i aquest Parlament d'ara, aquell Parlament d'abans era el Parlament d'una Europa que era el centre del món. Encara no s'havien independitzat pràcticament cap dels països grans de l'Àfrica, molts països no, i a l'Àsia doncs, era un continent absolutament llunyà i remot. No? En canvi, en aquest moment, i el món àrab, doncs, era un món controlat on el petroli tenia el seu pes, però vaja, anunciat, no, ni de lluny el que té ara. Que vull dir amb això és que l'Europa, de la qual avui aquest Parlament n'és el cor, és una Europa que en el conjunt del món pinta molt menys. Som una petita part de la població mundial, una petita part de l'economia mundial, però sobretot una petita part de la població. Mm-hmm. I això fa que no tenim gaire temps per mirar-nos el melic.
En qualsevol cas, us agafem la paraula, però amb una paradoxa afegida. Sou, en aquest cas, vicepresident de la Comissió de Comerç Internacional. Resulta que potser Europa pesa menys, però l'euro pesa més que mai, no?
No, l'euro pesa molt, això està clar, però l'euro no ho és tot. L'euro pesa molt, però la realitat de la població, la realitat del que és fins i tot el conjunt de la riquesa del món, doncs nosaltres som molt menys del que érem fa 20 anys, no dic ja fa 50, i és molt important que els europeus ho sàpiguen, i que sàpiguen que, a més, si fem una progressió no ja d'aquí 50 anys, sinó d'aquí 30, doncs representarem una petitíssima part del conjunt de la població del món, i això ens obliga a que si volem ser alguna cosa més que el gran casal d'avis de tots els jubilats del món i el lloc on vinguin doncs, refugiats d'arreu del món, però que no aportem nosaltres i volem estar a primera fila en tecnologia, en creixement, en benestar, doncs hem de fer moltes coses i moltes reformes que encara estan pendents.
Em sembla que fins avui ningú ens ho havia explicat amb aquesta contundència. Que Europa es pugui convertir en el casal d'avis del món.
Bé, és una de les opcions que tenim, un gran parc temàtic a disposició dels turistes americans i japonesos i d'Amèrica Llatina i dels indis que hagin fet el seu creixement econòmic a costa nostra i que estiguin allí amb grans indústries, mentre que nosaltres haguem tancat totes les nostres i tinguem un enorme parc temàtic que vagi doncs, des de la ruta del Quijote fins als castells del Loira. No? És una mica caricatura, però és un risc que tenim si no sabem espavilar.
Us ho preguntem perquè, i segur que en sou coneixedor més que ningú, què ha passat perquè grans empreses europees o hagin entrat en fallida o hagin quedat en mans d'empreses xineses o d'empreses d'altres nacionalitats?
Bé, ja, és a dir, no podem resumir-ho tot com si et fos un problema de les grans empreses europees que realment s'han venut. També l'Europa s'ha beneficiat moltíssim d'aquesta globalització i s'ha beneficiat molt. Tenim una balança comercial espectacularment positiva. Podem tenir aquesta sensació de que aquí entren productes de fora, però realment exportem a Europa com a potència exportadora, és brutal, eh? I per tant la globalització és el que manté d'alguna manera el que queda d'indústria a Europa. El que sí que és cert és que ens podem quedar una mica retardats en tecnologia, en qualificació de la mà d'obra, i aquí doncs hem de fer un canvi, no? Hem d'aprofitar la globalització en positiu i aportar doncs una capacitat de recerca, d'investigació i de creixement que en aquest moment no tenim, de competitivitat. Estem molt lluny dels índexs de competitivitat d'Estats Units o fins i tot d'altres llocs d'Àsia.
O sigui que la competitivitat i la inventiva és fora d'Europa.
En aquest moment sí.
En aquest moment sí.
En aquest moment sí, i això doncs té moltes lectures, té que veure també doncs en com estan les nostres universitats. No hi ha pràcticament cap universitat europea que estigui entre les 10-15 primeres del món. Aquestes estan totes fora d'Europa, els grans centres de recerca estan fora d'Europa, els grans nuclis neuràlgics, centres neuràlgics de la tecnologia estan fora d'Europa. Anem retardats amb tot això, i aquí és on hem de fer el grandíssim esforç a mig termini, a mig i curt termini.
Aquestes qüestions, jo suposo, no sé si es plantegen a les institucions europees dia a dia, però teniu la sensació que preocupen prou els homes d'estat?
Sí, preocupen. Sí. Preocupen, el que passa és que hem perdut molt de temps a Europa en reformes institucionals que eren necessàries, que eren indispensables, però és veritat que hem perdut uns quants anys dedicats doncs, a parlar de l'estructura, a parlar de les regles de joc en lloc de jugar. I és evident que és molt difícil jugar si no tenim clares les regles, si no tenim clares les institucions i si l'equip ha de ser d'11 o de 12. Però seguir amb aquest tipus de debat doncs ja no ens ho podem permetre, per això hem de ratificar quan abans i entrar en vigor quan abans aquest tractat de Lisboa i a partir d'això posar-nos a fer feina al servei dels nostres ciutadans, perquè si no efectivament perdrem un recorregut que serà molt difícil de recuperar.
O sigui que aquest debat de la Constitució va fer més mal que bé.
No el debat en si mateix, sinó la
les
forma
conseqüències del debat.
El retard, la velocitat, sí, és a dir, era indispensable, és evident que aquesta Europa de prop de 500 milions de persones i 27 estats membres no es podia seguir regint o governant amb unes regles pensades per un club de 6 després d'augmentat fins a 12, no? I això és el que estava passant, per tant, això qualsevol persona ho entén, les regles per una comunitat de veïns o per una empresa de dos socis, dos amics, diu, ara muntarem una empresa, dos amics, no? Amb un garatge, aquella empresa creix i es converteix en una societat anònima, amb un gran capital i amb molts socis, doncs les regles que tenien aquells dos amics treballant en un garatge ja no serveixen. Això és el que li ha passat a la Unió Europea. Per tant, era un debat indispensable, però l'hem de donar per tancat i posar-nos a treballar.
A part del debat institucional, creieu d'alguna manera que des del punt de vista dels ciutadans de carrer, de la gent de carrer, això és un tema que pugui preocupar els autònoms, el paper d'Europa, aquesta Europa que no està ara en els llocs capdavanters del que és la investigació o en els llocs capdavanters del que significarà el futur per aquest món global?
Bé, és com tot. Jo no crec que la gent s'aixequi al dematí pensant
i pensin això,
què pot fer per mi Europa o què pot fer per mi la Generalitat de Catalunya o què pot fer per mi l'Estat, no? El que sí que és cert és que la gent se'n dona compte doncs de si l'empresa on treballa pot exportar o no pot exportar, si hi ha creixement econòmic o no n'hi ha, si té benestar o no en té. Això sí que ho veu. I aquells que estan en edat universitària o que tenen fills en edat universitària i que saben una mica el que és això, si són conscients de les dificultats que hi ha doncs, per fer recerca de qualitat, etc. No? Per tant, la gent ho veu en alguns i altres doncs, veuen les conseqüències indirectes i sobretot les veuran del que pot ser una falta de creixement econòmic o una falta de competitivitat. Jo crec que la responsabilitat dels líders polítics és intentar pensar una mica més enllà, i per això ens voten, de la gent que, lògicament, del que s'ha de preocupar és de la seva hipoteca, de la seva salut i del benestar de la seva família més immediat. A altres ens paguen per pensar una mica més globalment.
Com que us paguen per pensar, fa uns moments Joaquim Millán ens comentava que en el futur s'albira la possibilitat que qualsevol empresa europea pugui participar en els concursos públics de qualsevol, diguem-ne, institució, sigui d'aquí, sigui de França, sigui d'Alemanya, sigui d'on sigui, no?
No, això no és el futur.
Això és ja.
Això és el present, i si alguna empresa no es pogués presentar en un concurs públic d'un altre país de la Unió Europea, ho ha de portar al jutjat i guanyarà, i abans del jutjat de la pròpia Comissió Europea. En aquest moment, a partir d'un cert volum, que és molt petit, ara no em faci de la xifra perquè l'hauria de mirar, però a partir d'un volum molt petitet,
sí.
Ja per sota d'això potser no, però a partir d'un mínim volum del que estigui en licitació amb aquest concurs públic, tenen igualtat d'oportunitats totes i cada una de les empreses de la Unió Europea sense discriminació, i si això no es fa així, aquest concurs és nul i es pot impugnar.
Ens referíem a la directiva de serveis.
Sí, no, això és diferent. Ah, perdó, no, no. El tema de la directiva de serveis no fa referència només a les empreses, sinó també als autònoms. Però, efectivament, això és una qüestió, és una altra qüestió. La directiva de serveis el que permet és anar a prestar serveis sense establir-se, i la diferència és important, perquè establint-se ja es pot fer ara. Però, efectivament, es poden anar a prestar serveis a qualsevol altre lloc. En aquest sentit, és un gran avanç. És obvi que una empresa de Barcelona pot anar a netejar vidres a Saragossa, i una empresa de grues de València pot transportar cotxes i pot recollir cotxes avariats a Barcelona perfectament. En aquest moment això no es pot fer. Una empresa de Girona no pot anar ni a fer el càtering d'una escola de Perpinyà ni a netejar vidres o a arreglar ordinadors de l'altre costat de la frontera, no?
Ara us agraïm l'explicació perquè és aquesta la que ens interessa més encara, eh? O sigui que aquella publicitat del em sembla que era del lampista polonès,
sí.
Això ja és un fet, per dir-ho així.
Això està sent un fet perquè aquesta directiva està aprovada però està a punt d'entrar en vigor. L'entrada en vigor pràctica està a punt de passar en aquest moment, no?
D'acord, o sigui que jo puc ser un lampista a Sitges i anar a treballar per un encàrrec que tinc a Polònia o Alemanya o on sigui.
Exacte, i sense haver-se de donar d'alta en lloc, sense que li puguin demanar que estigui inscrit a cap cambra de comerç, sense que li demanin si vostè que hagi d'acreditar, si vostè pot fer de lampista, i evidentment no sé si serà tant el lampista individual, però si vostè té una pime de lampisteria, de la mateixa manera, insisteixo, que es pot fer en la resta de l'estat espanyol sense haver-se de tornar a inscriure en una cambra de comerç, demanar una nova llicència, demanar no sap gaire què, si vostè ho pot fer a casa seva, ho pot fer arreu d'Europa, i això val, doncs mira, per arreglar sensors, per netejar vidres, per fer el càtering d'una escola, com deia, per fer transport de carretera, amb excepcions, perquè el transport en part ha quedat fora, per tot allò que són serveis prestats sense instal·lar-se. Aquest mateix és molt important, perquè el que ja es pot ara és que vostè tingui una empresa i digui, miri, estic cansat de Catalunya o del mercat o de com estan aquí les coses, vaig instal·lar-me a Polònia o vaig instal·lar-me a Alemanya. Això ja ho pot fer. Però a fer-ho sense instal·lar-se, doncs ara li demanaven, i també ho fèiem a casa nostra, també podem mirar-ho al revés, doncs si vostè era arquitecte, si un arquitecte francès ve a firmar un projecte a Barcelona, li demanaran a veure si està inscrit al col·legi, li demanaran un visat, li demanaran no sé quantes coses. O en el cas nostre també se li demanarà a veure si està a la cambra de comerç. Doncs miri, això ja no cal. Amb tot el respecte a les cambres, que tenen un paper molt noble i molt correcte i molt bo, però ja no és obligatori per una pime o per un autònom francès o anglès o portuguès venir a prestar un servei a Barcelona, ningú li podrà dir és que vostè no té tal llicència o tal permís.
Suposo que això variarà molt el mapa de la competència, no?
Això és del que es tracta. Es tracta de que convertim realment el mercat interior de serveis en un mercat de veritat. És un pas més, vostè recordarà aquella xifra màgica de l'any 92 en el que es va fer aquest Big Bang de les mercaderies, on vam dir, miri, s'ha acabat això d'anar fent discursos del mercat interior, però que després això no funcioni, a partir de l'1 de gener del 93, i 31 de desembre del 92, totes les mercaderies poden circular per Europa sense cap tipus de limitació un cop s'hagin posat al mercat en qualsevol altre lloc. I allò va provocar doncs, una competència molt important i molt positiva. En l'àmbit de serveis, exceptuant alguns sectors que després de molta negociació han quedat fora, doncs així ha quedat i em sembla una gran cosa. Va haver-hi molta demagògia amb això, perquè es van dir moltes coses que no eren veritat, per exemple, que això doncs, volia dir l'aplicació de relacions laborals pròpies del país que les tingués més dèbil, i no és així, no? Si ve un treballador d'una empresa polonesa a netejar els vidres de la Torre Agbar de Barcelona, que pot fer-ho, vull dir, la Torre Agbar de Barcelona, dic per donar exemples que
sí,
tenen,
no? Sí, és que us oferim aquests exemples, precisament.
Vull dir, la neteja de vidres de la Torre Agbar de Barcelona no es fa cada dematí, no? Es fa un cop l'any, probablement, ve una empresa, instal·la uns andamis i es passa dues setmanes netejant aquells vidres. Doncs aquesta empresa pot venir de Santiago de Compostela, però pot venir també perfectament de Marsella o de Milà. Els treballadors que vinguin també poden venir, instal·lar-se en un hotel i passar-se dues setmanes netejant els vidres i després marxar a casa. Mentre estiguin fent aquest servei, pel qual no necessitaran cap permís especial, ni cap llicència, ni estar inscrits enlloc, el que sí que és cert és que se'ls aplicaran les mesures de seguretat pròpies dels convenis de la legislació laboral espanyola. El sou mínim que hagin de cobrar, les hores extres, etc., seran particular de la legislació d'aquí.
Entesos, o sigui que ningú podrà jugar diguem-ne amb els sous de països que no siguin el nostre i evidentment amb aquesta competència que pot significar alguna mà d'obra que cobri en el seu país uns sous més baixos.
Una competència sí que hi haurà, evidentment, i que la part de la competència serà sobre el sou, però els mínims seran els que donin els convenis col·lectius aplicables. Evidentment, les empreses i els treballadors normalment cobren més que el mínim, i per això hi ha coses més cares i més barates, no?
No tenim masses minuts més, però suposo que sou conscient que també heu estat conegut per molts arran de la qüestió de l'aeroport i de les sabates aquelles.
Sí, sí, ho sé. Ho sabeu. Doncs
sou conscient. Suposo que potser perquè també en sabíeu que en sabíeu conscient, vareu, diguem-ne, apretar una mica els cargols a l'entorn d'aquesta qüestió, no?
Bé, senzillament, jo crec que hi ha molta gent que a vegades li passen coses i se les empassa, si em permet l'expressió,
sí.
Podríem dir se les envaina, sent una mica més groller amb l'expressió, és a dir, hi ha gent que diu, miri, escolta, això no m'ha agradat, i protesta a casa i ja està, i altres, doncs, tenim la responsabilitat, que ja m'agradaria que ho fes més gent, de portar el que és una queixa en els conductors on les queixes poden convertir-se en canvi, no? I en aquest cas, doncs, el que em va semblar una actitud arbitrària i irracional en l'aeroport de Barcelona, que de fet, com la vaig patir jo, doncs la pateixen molts ciutadans i ciutadanes, la vaig portar al jutjat, i aquí està, perquè no era només aquella actitud, en aquell cas concret, que és la que està en aquest moment en anàlisi, en examen, sinó també doncs, les normes que s'estan aplicant darrere d'això, que són bastant absurdes, el fet de que siguin secretes, etc. I sí, jo vaig anar potser una mica més enllà que altres ciutadans, no perquè tinguin més drets, sinó perquè potser tinc una mica més de paciència, perquè crec que és part de la meva feina.
Als aeroports passen moltes coses, senyor Guardans?
Als aeroports passen moltes coses perquè es considera que són una espècie de territori sense llei, on no està gaire clar qui mana. Els estats membres deixen que sigui la Comissió Europea la que prengui decisions normatives sobre això. La Comissió Europea després tampoc les aplica perquè no té manera d'aplicar-les, i és després cada estat membre el que acaba teòricament aplicant això a la pràctica, i mentrestant els ciutadans, doncs, com que quan estan en un aeroport és o perquè tenen feina i per tant pressa per la feina, o perquè se'n van de vacances i per tant tampoc volen problemes, per les dues coses acumulades fan que els ciutadans s'empassin coses als aeroports que difícilment acceptarien en cap altra circumstància de la vida.
Si el món s'està espavilant i Europa s'ha d'espavilar, les institucions europees s'han d'espavilar en alguna cosa?
Jo crec que s'han d'espavilar en diverses, sí. Ens falta transparència, falta en alguns punts una mica més de democràcia interna, falta eficàcia en alguns àmbits, sí. Jo crec que les coses estan millor del que estaven, però realment ens queda per millorar. No tant per la qualitat de cada funcionari considerat individualment, perquè el nivell és molt alt, però sí que certament hi ha problemes d'eficàcia en el conjunt de les institucions, i sobretot hi ha problemes de coordinació entre el pes de les institucions i el que fan els estats membres. És a dir, sí, aquesta Europa encara pot millorar bastant per ser més eficaç i per fer el que els ciutadans esperen d'ella.
És difícil ser eficaç amb una administració repartida en tantes seus, en Parlament, Consell, Comissió Europea, Estrasburg, Brussel·les...
És una mica difícil perquè efectivament Europa és una bèstia molt rara, és un animal que no acaba de ser un estat federal, però on ja els estats membres han perdut bona part dels seus poders, i efectivament doncs, no és fàcil, no tant pel tema de les diferents seus, que això en un cas concret del Parlament s'hi planteja problemes, però sobre el conjunt de la Unió Europea no és el primer dels problemes. Però sí que és cert, doncs, entre el que fa la Comissió, el que fa el Consell, el que fan els estats membres, doncs això planteja en alguns casos concrets algunes dificultats. També en part és la seva força, en el sentit de que difícilment s'hauria pogut crear un superestat europeu així de cop. Jo crec que anem cap a un procés d'integració progressiu que només es va acceptant per part dels estats precisament perquè es fa de manera progressiva.
10:36, un desig final, ja que avui s'escava el 50è aniversari del Parlament Europeu i hem de suposar que hi ha un acte institucional per celebrar-ho. Si heu de formular un desig com aquell que es fa en els aniversaris, seria quelcom semblant a que el català pugui utilitzar-se amb més, diguem-ne, amb més habitud?
Seria un dels desitjos concrets que efectivament el català pogués tenir el reconeixement en el Parlament que en aquest moment no té. Aquest seria un, i l'altre seria que els ciutadans s'acostin més a la realitat de les institucions europees i vegin de més a prop com bona part de la seva vida i de benestar que tenen i que volen, doncs on es decideix no és l'Ajuntament ni a la Generalitat, sinó que és en aquest Parlament el que estem treballant.
Ara ho podríem fer al revés, a la recíproca, que les institucions europees intentin també acostar-se més als ciutadans, o ens equivocaríem si diem això?
No, hi ha vegades en què ho intenten i sense èxit, i altres que no ho intenten, per tant, efectivament, també aquí hi ha coses que milloren.
Senyor Guardans, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres, us saluda Joaquim Millán.
Gràcies, fins aviat.
Gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
Hem saludat Ignasi Guardans, eurodiputat de la Federació de Convergència i Unió i forma part del grup de l'Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa. Ens ho tornarà a recordar en Joaquim Millán. No van per partits, els diputats al Parlament Europeu, sinó que és per aliances de diferents ideològiques, per dir-ho així.
Exacte. Dir, més que res, primer no van per nacionalitats, és a dir, molts podrien pensar que els eurodiputats espanyols, perquè la circumscripció aquí és a l'estat espanyol, una vegada allà anirien per estat, no és així, van per grups, com tu deies molt bé, de referent ideològic. En el cas del Partit Socialista o el Partit Popular, els conservadors, doncs és més senzill, vull dir, en el cas del Partit Socialista, doncs, el partit d'aquí s'engloba doncs, en el Partit Socialista Europeu, en el cas del Partit Popular, en el Partit Conservador, en els casos, per exemple, ja més concrets, com pot ser els de Convergència i Unió, etc., doncs hi ha justament aquests grups que engloben partits que s'han presentat als altres estats membres amb unes tendències ideològiques semblants a les de Convergència i Unió. I llavors justament estan en aquest grup que tu esmentaves. I en el cas d'Iniciativa Catalunya Verds, per esmentar un altre cas concret, doncs és en el grup dels Verds, Aliança Lliure Europea, no? Per exemple, no? I llavors allà estan justament per aquests grans grups que engloben els altres partits o els petits partits que s'han presentat en els diversos estats.
Anem un exemple molt sitgetà, doncs no saludem de quins moments, en aquest cas a Raül Romeva, ens comentava en Joaquim Millán, bé, si anys enrere l'OBE s'hagués volgut instal·lar aquí Sitges per fer el servei de recollida d'escombraries, no hagués fet falta que hagués creat una seu ni hagués fet falta tot això.
Això va tindre que fer justament per poder concursar aquí en aquest concurs, que justament amb la directiva de serveis que esmentava el senyor Guardans, doncs esclar, hi haurà aquest canvi, és a dir, no necessitaràs per poder entrar a un concurs aquí tindre que estar establit aquí ni complir amb la legalitat aquí, és a dir, complint la legalitat al teu país ja tindràs prou, és a dir, si tu ets una societat anònima constituïda correctament a Alemanya, pues al vindre aquí podràs fer-ho sense tindre que instal·lar-te ni complir amb la legalitat d'aquí per ser societat anònima o societat limitada a l'estat espanyol, sinó pel seu fet de que hi ha el reconeixement de que ho ets en el teu propi país d'origen, ja podràs actuar. Uh-huh. Això serà a partir del 31 de desembre del 2009, amb la qual també s'hauran de modificar totes aquelles bases i plecs de condicions dels concursos, no? Perquè no hi hagi l'error de que s'hagi un concurs que no permeti que qualsevol persona, empresa, pime autònom d'un estat membre pugui concursar lliurement en qualsevol concurs que hi hagi, qualsevol administració de qualsevol dels 27 estats membres.
És a dir, perquè tothom ens entengui, i a partir de l'exemple que ens posava el senyor Guardant, si l'Ajuntament de Sitges volgués adjudicar o fer un concurs públic per una empresa de neteja de totes les seves dependències,
exacte,
es podria presentar aquí una empresa alemanya,
correcte,
per exemple,
correcte,
o una empresa francesa o una empresa italiana.
Correcte, correcte. Evidentment, com deia molt bé el senyor Guardant, si posava un exemple molt clar, diu, per exemple, per fer la neteja del dia a dia seria...
Està clar, oi?
Però per exemple, per fer una neteja com pot ser molt específica, especialista, com pot ser la Torre Agbar, que a l'igual, o d'un edifici patrimonial, no? Vull dir, per exemple, una catedral o per exemple en aquest cas concret, per què no? I això també, en el cas també que posava l'exemple de justament el cas de Perpinyà, Figueres, Girona, ciutats o pobles que estan transformades, exacte, això els anirà molt bé, perquè evidentment doncs, avui per exemple és un hàndicap molt important que tenen, no? I a partir d'aleshores doncs, no serà així.
Okay, hi haurà, no direm que patacades, però una competència d'aquelles...
Jo crec que serà interessant i serà bo. De fet, vull dir, en un món globalitzat, com tu molt bé deies, vull dir, en un cas ja està passant això, no? Perquè evidentment, doncs, si tu tens ganes de poder participar econòmicament en algun país, doncs acabes muntant la societat allà, no? O busques un joint venture amb una altra empresa d'allà, o muntes una empresa mixta, o, bueno, hi ha sistemes legals per poder-ho fer. Ara tot això no serà necessari, per tant ho podràs fer directament. Jo crec que també hi haurà més transparència amb aquesta competència que ja de fet existeix.
10:42 minuts. Si la documentació no ens falla, pot celebrar dues coses avui, Raül Romeva, el seu aniversari i també el 50è aniversari del Parlament Europeu. Saludem a l'eurodiputat d'Iniciativa per Catalunya Verds, del grup dels Verds, Aliança Lliure Europea, Raül Romeva, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Avui feu anys...
Bueno, avui fem anys tots, no només,
està clar.
No només nosaltres, fa anys, que... fa anys a Europa i fa anys al Parlament.
El que passa és que a títol personal un només fa els anys un dia determinat, eh?
Bueno,
i...
esclar, et confesso, ja com ho dius, és que avui a més a més és el meu aniversari personal.
Per això us ho deien, que si la documentació no s'equivoca, avui teniu...
Ah, ho deies en aquest sentit, ho deies en el sentit del Parlament Europeu, perdona.
No.
No sabia que sabies això.
Ho tenim aquí i, per tant, avui podeu celebrar...
Això sí.
De fet, casualitats. Ara farem una mica el xafarder. No té res a veure, però és que sou l'home que veu xiu-xiuejar a l'orella de Joan Saura que s'havia perdut un diputat?
Malauradament sí. No és mai agradable haver de donar males notícies, però en aquell moment, com que ell no n'era conscient perquè no veia la pantalla, em va tocar a mi, ja que era bàsicament simplement perquè era el que estava més a prop, per cap altre motiu. Dir-li la qual cosa doncs no és mai agradable, però sí.
Quant de temps fa que Raül Romeva és a les institucions europees?
Doncs mira, des de les eleccions del Parlament Europeu passades, el 2004, per tant, ara fa 4 anys.
Es veu la vida política d'aquí d'una forma més, no sé si dir, no vull dir relaxada, però amb una certa perspectiva que resulta bona en molts casos?
És diferent. D'entrada no estàs immers en uns debats que a vegades són molt... jo a vegades penso que són... si els contextualitzéssim en el conjunt no només d'Europa sinó del món serien menys viscerals. És a dir, moltes vegades ens ocupem de coses que són banalitats comparades amb les grans qüestions que tenim o hem de resoldre a nivell mundial, no? Per tant, això és veritat, i el fet de veure-ho des de Brussel·les o des del Parlament Europeu en general, en aquest cas és d'Estrasburg, que és on estic en aquests moments, doncs a vegades fa que no s'entenguin determinades actituds o determinades propostes, però per altra banda, també si un fa l'esforç d'empatitzar, és evident que allò que un l'afecta més directament és en aquells moments el que més lo preocupa, i per tant també és lògic, en fi, ha de fer una mica aquest doble esforç, no? De relativitzar, però també d'entendre que les circumstàncies locals són les que són.
El pensament ecologista és més present a Europa que aquí?
Depèn del lloc. Jo t'he de dir que l'Europa dels 15 segurament sí, a nivell social. A l'Europa dels 27, és a dir, ampliant amb els 12 estats nous, doncs segurament a nivell social està augmentant, però encara no prou, perquè hi ha altres prioritats, lògicament, o hi ha altres percepcions de prioritats que són diferents. Però crec també que, d'alguna manera, hi ha un procés clarament creixent de la importància, perquè, i això és molt important, ja no és només una qüestió de protecció del medi ambient com a tal, és que ja té a veure d'una manera clara i manifesta amb dimensió econòmica, amb dimensió, diguem, d'estabilitat, amb dimensió de desenvolupament, i aquí és on hi ha molts sectors que fins ara doncs, no eren sensibles des d'un punt de vista ecologista, com ho podríem ser d'altres, però que en canvi ara quan se n'adonen, i això és el que per exemple demostra l'informe extern britànic, que això afecta fins i tot a l'economia, comencen a reaccionar, no? Jo crec que és una llàstima que sigui així, però en tot cas és així.
En tot cas, ens sembla que tots els processos històrics tenen molta relació amb l'economia en la majoria dels casos, eh? Perquè si Al Gore no hagués fet el que va fer, què hagués passat?
Doncs, home, estaríem una mica pitjor. Jo crec que Al Gore va fer fer dues coses que per mi són importants. Una, donar una etiqueta que, si no la donava ell, els ecologistes no la podíem donar, per entendre'ns. És a dir coses que, de fet, estaven dient des de fa molt de temps molta gent. Jo crec que Al Gore no va descobrir res, i això ara hem de ser molt conscients. No va dir res que no se sabés, no va dir res que no estigués escrit. Bàsicament va utilitzar i va posar cara a uns estudis que feia molt de temps que estaven sobre la taula. El que passa és que ningú els havia donat la credibilitat que tocava. Per tant, jo crec que el que Al Gore va fer va ser donar per a un sector que no té aquesta sensibilitat una credibilitat que crec que ha sigut positiva. I la segona, tampoc ens hem d'enganyar, estem en un moment de grans debats ideològics i mediàtics. Al Gore li va donar una dimensió mediàtica que va permetre arribar, per tant, a tota una sèrie de gent que, si no, doncs no hauria pogut aconseguir. Els mitjans, diguem-ho tot clar, no donen als missatges i als grups ecologistes i a les veus polítiques ecologistes la transcendència que jo crec que es mereixeria, i per tant que aparegui una figura d'aquestes característiques i que doni com a mínim aquest missatge i aquesta visibilitat, mira, crec que hauria sigut millor fer-ho d'una altra manera, però en tot cas benvingut sigui.
És que no sé fins a quin punt això provoca una certa sana enveja, perquè a Europa no la sabem fer aquestes coses.
Jo crec que hi ha, en fi, és molt diferent.
Ho dic perquè el missatge ha vingut d'un país que no compleix el protocol de Kyoto, etcètera, etcètera.
Això és molt greu, entre altres coses.
I en canvi és un país que dona personalitats que són capaces d'expressar un missatge d'aquesta manera i amb un llenguatge que pugui ser globalment interpretable i assumible, no?
Això és cert, però escolta, mira, fixa't en una cosa. Jo, mirem una mica com s'està plantejant el debat aquí a casa nostra, per exemple, no? Quan s'intenta posar mesures, primer, quan s'intenta posar de relleu la importància d'abordar el canvi climàtic, lògicament sempre hi ha qui considera que les mesures que s'han de prendre són excessives i una vulneració a les seves llibertats. Per exemple, si s'ha de reduir l'emissió de CO2, clar, que tu condicionis doncs, una sèrie d'impostos aquells automòbils que contaminen més, això es veu com una vulneració al mercat. Escolti, és que s'han de prendre mesures importants, és que s'han de prendre mesures urgents. Ahir mateix, aquesta setmana mateix, un ministre del govern alemany, conservador, deia que s'havia de separar la política ecològica o la política de fer front al canvi climàtic de la política empresarial i de la política econòmica. Home, això és no ben entès res. Per tant, això ens passa a casa nostra. I jo crec que també, portant-ho al nivell, diguem, més del ciutadà quotidià, per una banda, reclamem a les institucions que es facin coses per aturar el canvi climàtic, però quan es fan aquestes coses que implica una responsabilitat per part de tothom, i no un càstig, sinó premiar i primar aquelles mesures que són positives, llavors, en lloc d'interpretar-ho així, en lloc d'interpretar-ho en la seva dimensió global, ho considerem un problema, no? Un exemple molt concret. Estem demanant des de fa temps que els avions i els bitllets d'avió comptabilitzin el cost ambiental que suposa l'ús del querosè en els avions. És tan simple com posar de manifest que volar en avió avui és no només car, sinó que a més és altament contaminant i altament perjudicial precisament per la lluita contra el canvi climàtic. Que la gent sigui conscient d'això és necessari. I per tant és evident que tots voldríem que les mesures no ens afectessin ni a nosaltres ni a les butxaques. Però crec que cal un canvi de replantejament. No és fent més carreteres que podrem afrontar el tema, és fent-ne menys. No és potenciant l'ús de l'avió, és potenciant l'ús del tren que podrem combatre això. Es tracta una mica de posar el debat sobre la taula en els termes que toca sense veure'ns contínuament atacats, no? Jo crec que això és el que d'alguna manera és important.
El que passa és que segurament us haurà vingut al cap que moltes persones aprofiten bona part de les ofertes de moltes companyies d'aviació perquè ara és més econòmic que mai volar.
Clar, però és que aquest és el tema, que és enganyós. És a dir, és econòmic perquè no s'incorporen tots els costos que suposa. És econòmic en un moment donat per la persona que paga el bitllet, però és molt car pel conjunt de la societat. És a dir,
Teniu prou arguments per defensar davant d'una família que té una setmana per anar de vacances, de dir, no, agafeu l'avió, agafeu el tren, arribareu 10 hores més tard, pagareu una miqueta més...
O, escolta, o plantegem-nos un altre destí. No, no. És a dir, si això ha de servir que aquesta setmana i anar acumulant, no aquesta família, que aquestes actituds les anem acumulant, és que d'aquí 4 dies no caldrà agafar l'avió per anar enlloc perquè no tindrem d'alguna manera els llocs que voldríem anar. Siguem conscients d'això, és a dir, siguem conscients de que en aquests moments el canvi climàtic està afectant a molts dels llocs que nosaltres considerem destins desitjables per les nostres vacances. És a dir, si només mirem les coses a curt termini, lògicament podem veure molts prejudicis. Si les col·loquem en el context global i en el mig llarg termini que toca, potser podem trobar alternatives. Quina és la solució? La solució no és garantir que tothom pugui volar en avió, com la solució no és, per exemple, que tothom pugui tenir 3, 4 o 5 cotxes. La solució és garantir que els transports que són menys contaminants funcionin i funcionin bé, per exemple, el tren. I en aquest sentit, no és, per mi, i permetem que sigui també molt local i molt concret, no és comprensible que hi hagi l'abandonament que hi ha en polítiques ferroviàries i sobretot en rodalies i, en canvi, la promoció que hi ha d'altres vies que són més contaminants. Aquesta és la contradicció.
Digueu-me si algun dels països d'Europa, d'aquesta Europa que teniu tan a prop, té en el ferrocarril el pare nostre.
Doncs miri, començant per Alemanya, que està potenciant molt fermament totes les polítiques ferroviàries, passant pels països nòrdics. Aquí és on jo crec que tenim una mica l'aposta. França està fent un canvi interessant, però no suficient.
Anava a dir, també és paradoxal, que el país amb la tradició automobilística més forta de tota Europa sigui el que també aposta més pel tren.
Bueno, és paradoxal i no. És que la dimensió està a un punt que jo crec que és i lògicament també t'he de dir, dins del sector alemany i dins d'Alemanya i el sector automobilístic no és dels que més aposta. lògicament, per aquesta via ferroviària. Però és que si no entenem que aquí hi ha mesures estructurals que s'han de prendre i, per tant, no es tracta de castigar ningú, sinó de potenciar, de primar altres opcions. Escolta, jo crec que és absolutament, per exemple, necessari, pertinent, que entenguem que el tren pot ser una bona via per fer viatges de curta, mitja i fins i tot llarga distància. El que cal és que hi hagin les xarxes necessàries i pertinents per fer-ho i les comoditats que ens ho permetin fer. I per altra banda, també en aquest sentit, cal que tothom sigui conscient de que no perquè jo no pagui un bitllet prou car, la societat el deixa de pagar, perquè és que això al final ho acabem pagant tots. I aquest és el drama, és a dir, creure que només perquè pago un bitllet barat, al final jo estic sortint guanyant. No, perquè al final sortim tots perjudicats, perquè al final, insisteixo, el canvi climàtic ens afecta a tots, i no només el canvi climàtic, sinó les conseqüències econòmiques vinculades al canvi climàtic ens afecten a tots. És paradoxal, permetem que afegeixi una cosa. Espanya és el país de la Unió Europea que pitjor compleix o que està a la cua del compliment del protocol de Kyoto. Curiosament, són els països nòrdics els que millor responen a aquestes mesures. I curiosament, són els països nòrdics els que, precisament degut al canvi climàtic, se'n sortiran més beneficiats, perquè el turisme, com saps, entre altres coses, acaba anant a aquells llocs on fa bon temps i marxant, entre altres llocs d'Espanya i de Catalunya, perquè les condicions ja són realment difícils de suportar. Això ho patiu, em sembla, cada vegada.
El que passa, ara no podem seguir en aquest àmbit, però exposaríem una altra paradoxa. Esteu d'acord en que els països del nord van a veure les platges del sud, en la majoria de casos?
I difícilment, cada vegada menys?
Cada vegada menys?
Cada vegada menys.
Esteu segur?
Totalment.
Voleu dir?
Totalment.
Vendríeu a l'estiu i no sé si ens ho expressaríeu d'una forma tan categòrica.
Home, jo no dic, lògicament, segueixen venint molt, però fixa't que cada vegada menys la gent inverteix. Per exemple, el que sí que hi ha una, a part de la qüestió de l'habitatge, que això ja és un drama que mereix una menció específica, el que sí és evident és que fins ara aquesta situació privilegiada que teníem a aquesta zona del sud ja no és tan privilegiada. I això és un aspecte que cal tenir en compte, però és que això és el que diu l'informe extern. És a dir, és que aquí és on jo crec que és important. Això no és que ho digui jo perquè sóc membre del grup dels Verds, ecologista, no sé què. No, és que vostè agafi l'informe extern elaborat pel govern britànic, el que, en fi, se'l pot acusar de moltes coses, però dubto que se'l pugui acusar d'ecologista radical, i diu exactament això. Per tant, en fi, quan abans vinculant-ho a lo que abans em preguntava de l'Algor, no? Deixem-nos d'etiquetes i d'una mica d'esquemes simplistes i anem als arguments de fons. Les dades.
Tenim 4 minuts per una qüestió fonamental. Sou vicepresident de la Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere.
Cert.
Hem d'entendre que en 27 estats de la Unió Europea les consideracions sobre les polítiques d'igualtat deuen ser molt diverses, no?
Molt. És un dels grans problemes que tenim. És a dir, el primer que toca fer, lògicament, és plantejar polítiques concretes d'harmonització. Avui mateix he tingut un esmorzar precisament amb el president de la comissió, senyor Barroso, i amb el comissari de polítiques d'igualtat, el senyor Vladimir Spitla, i un dels temes que hem plantejat és la necessitat no només d'enfortir la legislació europea amb temes com la conciliació laboral i familiar, com la reducció de la desigualtat salarial, com la lluita contra la violència de gènere, sinó també plantejar que això són mesures horitzontals a escala europea. I, per tant, en aquest sentit, garantir que una persona o una dona en particular no estarà més discriminada en funció de l'estat que estigui, o, dit en positiu, tindrà les mateixes oportunitats indiferentment del país de la Unió Europea en el que decideixi viure o pugui viure. No? Per tant, en aquest sentit, jo crec que tenim molts reptes endavant, i és veritat, també cal dir-ho, els països són molt diferents i les situacions són molt diferents, però, per tant, es tracta d'agafar les experiències positives, el que s'anomena aquí les bones pràctiques, allò, les best practices dels diferents països, i a partir d'aquí establir harmonitzacions a l'alça, que jo crec que és el que en aquests moments ens reclama la societat europea.
Perquè el que aquí es pot qualificar, i des d'un punt de vista legal, com a maltractament, hi ha altres països que es pot entendre això com quelcom més o menys normal, habitual o tolerat?
Clar, aquí hi ha un altre aspecte, és la dimensió. Recordo també que fins fa molt poc aquí encara hi havia algun personatge d'alta rellevància política que deia que això era un element cultural i que, per tant, en fi, ja se sabia que la cultura espanyola això de maltractar les dones doncs ho tenia molt incorporat i que era molt difícil de canviar. Per sort, aquest personatge ja no està a la primera fila política i, per sort, també jo crec que les institucions han respost d'una manera insuficient sempre, però positiva, a canviar aquest estereotip. Aquest és un plantejament que cal afrontar a tot arreu, també a altres països de la Unió Europea, i especialment especialment aquests que segueixen plantejant encara que hi ha de facto una desigualtat entre homes i dones, i que és fins i tot, en alguns casos diré, que és normal que hi hagi aquesta superioritat, no? Trencar aquestes lògiques, trencar aquesta percepció i sobretot garantir que la dona i les dones, diguem, com a col·lectius individualment, són actors absolutament capaços de decidir sobre les seves pròpies diguem, circumstàncies i, per tant, abandonar també determinats plantejaments paternalistes, em sembla que és fonamental. I això ho dic perquè hi ha aspectes, diguem, complexos i controvertits, com és el tema del dret al propi cos, de l'avortament, etc., que lògicament obliguen a que sigui les dones les que marquin la pauta, cosa que en molts llocs, en molts països no s'està fent.
En el 50è aniversari del Parlament Europeu i en 30 segons, un, dos o tres reptes de futur que entengueu que hagin d'assumir les institucions europees.
Mira, el primer, i anem tard, sobretot a fer el salt institucional i polític que la Unió Europea necessita. Segueix sent encara la Unió Europea un espai excessivament dominat per una dimensió economista i mercantilista i per una dimensió suma d'estats. Aquest aspecte que no ens permet avançar, almenys no en la velocitat que alguns voldríem, i per tant cal que els governs, els estats, entenguin que cal cedir sobirania i competències cap a dalt i també cap a baix. És a dir, el principi de la subsidiarietat ha d'anar en les dues direccions. Sé que els governs no estan en aquests moments molt entusiastes amb aquesta idea, però alguns la defensem i la plantegem. La segona idea, jo crec que és important plantejar també que en els reptes de la Unió Europea hi ha sobretot una qüestió interna, és a dir, garantir que els drets i les llibertats són garantia interna per totes les persones que viuen i arriben a la Unió Europea, hi hagin o no hi hagin nascut, i que per tant hem d'evitar aquest doble estàndard que a vegades ens passa, que és que critiquem a la resta del món per coses que a casa nostra no tenim resoltes, no? Per tant, hem de ser molt conscients de ser, primer de tot, exemple en garantir respecte als drets i les llibertats fonamentals. I la tercera, lògicament, promotors d'aquests drets i llibertats fonamentals arreu del món. No només acte de ser exemple, sinó clarament de ser promotors a escala mundial d'aquesta qüestió.
10:59, Raül Romeva, eurodiputat d'Iniciativa per Catalunya Verds. Us saluda en 10 segons, Joaquim Millán.
Ens veiem aviat, Raül.
Hola, Joaquim, una abraçada ben forta.
Gràcies.
Feliç dia, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Tant l'aniversari d'un com de l'altre.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia. En col·laboració, com els hem dit en el principi del programa, de la representació de la Comissió Europea a Barcelona i de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, i com sempre, la col·laboració de Joaquim Millán d'Eurolocal. Joaquim, gràcies.
A vosaltres.
Una vegada més. D'aquí un mes tornarem amb la nostra Hora d'Europa. Arribem a les 11 en 5 minuts. Seguim amb la Roda de Polítics amb Miquel Forç. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.